Fitur. La Diputació de Castelló ha fet especial rellevància en les reunions en fira amb grans turoperadors online, com per exemple Destinia o Mucho Viaje, amb els que ha acordat la creació d'un microsite específic de la província en els seus portals web per augmentar les reserves online als establiments turístics de la província. I repassem actualitat de diferents municipis. Ens anem cap a Onda, que ha organitzat la segona edició d'Onda en Xicotet. Es celebrarà demà dissabte amb la projecció dels 15 curtmetratges finalistes. El tinent d'alcalde de Cultura assegura que des del departament estan apostant per abastar totes les disciplines culturals possibles. I encara que durant tot l'any sí que programen material audiovisual, els curtmetratges són una part important que s'ha volgut destacar perquè hi ha grans creadors en l'àmbit del País Valencià que tenen molta qualitat i fan treballs molt interessants als que han volgut donar-los importància ja que han estat uns anys una mica en l'oblit. I a Nules, un any més, estarà present en la Fira Internacional de Turisme. Des de la Regidoria de Turisme s'ha volgut promocionar la Clemenules, oferint-la als visitants que s'apropen a l'estand. Avui, a l'estand de la comunitat, es presentarà l'aplicació Nules Info, primera del món, desenvolupada per a prestar atenció als turistes mitjançant un sistema propi personalitzat de videoconferència. La presentació d'aquest important projecte revolucionarà l'atenció als turistes, de manera que Nules fa un pas endavant en la projecció turística nacional i internacional. I Almassora també ha estat present a Fitur amb el producte Birding Almassora, un projecte que aglutina tota l'oferta local quant a l'observació i la fotografia d'aus. Les Goles, la senda verda del riu Millars, el paratge de Santa Quitèria, són els principals escenaris de les activitats proposades pel consistori, en les quals també recorre a elements patrimonials com el jaciment del Torrelló o el Museu Arqueològic per a oferir una experiència completa que combina naturalesa, gastronomia i cultura. Perquè els visitants traguen el màxim partit a la seva estada a Almassora, el municipi ha dissenyat 10 paquets d'activitats que s'estenen entre 1 i 3 dies i el preu de comercialització oscil·la entre els 20 euros per a les propostes senzilles i 700 per a les més completes. I continuem parlant d'Almassora, que ha elevat a 2,3 milions d'euros les obres i millores cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional durant 2019. Ho va anunciar ahir el Comitè de Seguiment de l'Estratègia EDUCI durant la reunió mantinguda en seu municipal per a distribuir el treball en equips i garantir l'arribada de més d'1,1 milions d'euros en subvencions europees. El projecte d'aquest exercici es centrarà en administració electrònica i accés de la població a les tecnologies de la informació i la comunicació, eficiència energètica en l'enllumenat públic, patrimoni cultural, històric, millora de l'entorn urbà i recuperació i posada en valor del riu Millars. I tanquem aquest repàs per l'actualitat política parlant d'una informació municipal també relacionada amb aquesta Fira Internacional de Turisme. El quart centenari de la beatificació de Sant Pasqual i la creació del primer centre d'interpretació de la Basílica marquen la línia d'actuació estratègica en el projecte de turisme religiós de Vila-real durant 2019. El regidor Diego Vila presentava ahir el projecte local en Fitur, en el qual la ciutat torna a estar present. I és que, segons explicava, Vila-real ha demostrat que és una ciutat referent en turisme religiós, un àmbit que té en el conjunt de monestir i basílica i de Sant Pasqual l'eix central sobre el qual pivota un projecte ric en patrimoni, cultura, art, història i espiritualitat. L'Església Arxiprestal, la Casa Museu de Llorenç Poy, l'Ermita de la Mare de Déu de Gràcia o la Setmana Santa, declarada d'interès turístic provincial i una de les més antigues de la comunitat, són altres dels elements que nodreixen el posicionament líder de Vila-real en aquest sector. Arribem a la 1:11 del migdia, punt i final a l'informatiu d'avui, d'aquest divendres 25 de gener.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids, la ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y entre www.canem.es.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen. En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevbr.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres, apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Y asistencia 24 horas low cost.
¿Sabías que veure bé no consistís sols en portar ulleres? Institut Valencià d'Optometria, especialistes en visió infantil, teràpia i rehabilitació visual, dificultats en l'aprenentatge, baixa visió i entrenament visual esportiu. Si tens algun problema visual o vols millorar la teua visió, no dubtes i crida al 964-05-2016 o acudis al carrer de l'Alguer 9 Baix. Institut Valencià d'Optometria, 20 anys cuidant dels teus ulls, en Vila-real, a un pas de tu.
Grandes rebajas en Calzais Josep. Descuentos de hasta el 25% en las mejores marcas de calzado infantil y juvenil. Los pies de tus hijos se merecen lo mejor. Calzais Josep, calle Ramón y Cajal 1 de Vila-real.
Presentem un divendres més a la psicòloga i sexòloga Lara Antiquino. Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bé, avui de què anem a parlar? D'una novetat que pot ser un abans i un després, no? En el món de la sexualitat.
Correcte. Mira, la veritat és que el tema de les enfermetats de transmissió sexual és algo que a tots ens preocupa, però que a vegades no li donem la importància que mereix. I el que anem a parlar avui és un preservatiu que canvia de color en quan entra en contacte amb una enfermedad de transmissió sexual.
Ah,
O siga, que és un preservatiu que te'l fiques, en veritat una miqueta de por, perquè te fiques el preservatiu i te diu que tens una infermetat de transmissió sexual, però bé, por no, quan abans se sàpiga millor, no?
Exacte. A veure, és un preservatiu que realment encara no s'està comercialitzant, sinó que és un invent que s'ha fet en el Regne Unit i que ara la idea seria poder comercialitzar-lo quan antes millor per a que realment això estiga en el mercat a l'abast de qualsevol. La idea és molt simple, realment. És un preservatiu que simplement en el moment en què entre en contacte en una infermeta de transmissió sexual,
sí,
porta unes molècules capaces d'identificar quines són aquestes infermetats. Per exemple, es posa verd amb el contacte en la clamídia, es posa groc amb el contacte amb l'herpes,
sí,
blau per a la sífilis i morat per al virus del papiloma humà. De fet, l'han anomenat preservatiu semàfor per el tema de que canvia de color.
I aquí si l'ocorris una cosa d'aquestes característiques?
Doncs mira, ha sigut a uns adolescents d'entre 13 i 14 anys.
Ui, que jovens!
Sí, que estan en una, bueno, se diu Acadèmia Isaac Newton de Londres i de fet els han donat un premi Empreniment juvenil, sí, per la gran idea que ha sigut i lo revolucionària que ha sigut el inventar algo aparentment simple però tan efectiu.
Claro, bueno, té molt bona pinta, no sé si ja ho han provat o ho han testat, imagina que sí, no?
Sí, està totalment testat i ara falta comercialitzar-lo. Però que uns adolescents d'aquesta edat ja vegin la importància que té el tema de les infermetats de transmissió sexual és algo que la veritat obri una miqueta més de llum en el tema dels adolescents, perquè hi ha vegades que sol es fiquen el preservatiu, sí, quan tenen por de que es puga produir un embaràs, però no es tenen tant de compte les infermetats de transmissió sexual, que són, a veure, estan a l'ordre del dia.
Clar, i tant.
Perquè moltes vegades li donem importància a l'UVIH o al SIDA,
sí,
però hi ha altres infermetats, com per exemple les que hem comentat, que estan en risc també de poder agafar-les i més si tenim diferents parelles sexuals en les que no utilitzem el preservatiu.
Ah, ja sabem que l'adolescència i la joventut pues, són així també moltes vegades, de no tindre una parella sempre, no? La mateixa parella. Doncs aquest preservatiu se pot usar de forma habitual, imagine, no? A banda de ser un medidor o un descobridor d'enfermetats.
Sí, clar, tu utilitzes el preservatiu de manera normal, el que passa que si en el moment de produir-se la penetració o de col·locar el preservatiu detecta algun tipus de molècula que continga alguna d'aquestes infermetats,
sí,
bé amb el contacte en el pene al col·locar-lo o bé amb el contacte en la vagina si és una xica, canviaria, sí, de color. I és que hi ha que tindre en compte que moltes d'aquestes infermetats a vegades són asimptomàtiques. Per tant, tu físicament te pots trobar bé i no pots tindre ninguna marca ni veig ni tal, en canvi, igualment tens l'enfermetat, especialment en el cas dels xics. Normalment, aquest tipus d'enfermetat en les xiques,
sí,
produeixen, pues, a lo millor, una miqueta de granet o et canvia el color o l'olor del flux vaginal, totes aquestes coretes, però moltes vegades en els xics aquest tipus de símptomes no apareixen o tarden en aparèixer. Per tant, tu pots tenir l'enfermetat ja, que en 2 mesos a lo millor no tingues ningun tipus de símptoma, però això sí que pots contagiar-lo si tu tens enfermetat de transmissió sexual i no gastes preservatiu.
Claro. Aleshores, què passaria? Què hauríem de fer en el moment en el que ens apareguera un color en el preservatiu?
Pues lo ideal seria anar al metge i tractar-te l'enfermetat. Tenim l'avantatge de que aquestes enfermetats tenen tractament i se curen.
Claro.
Per tant, és recomanable i hauria de ser absolutament necessari que en el moment en què vegem que tenim aquest tipus d'enfermetat, evitar el contacte sexual durant aquest temps,
sí,
i tractar en primer lloc l'enfermetat.
Doncs sí, això seria l'ideal, no assustar-se, això el primer de tot, no? Al cap i a la fi és algo que té un tractament que se pot i que no n'hi ha cap problema i que mitjançant un preservatiu se pot mantenir relacions.
Exacte, mitjançant el preservatiu tu evites qualsevol tipus de contacte perquè, com altres vegades hem dit, de mètodes anticonceptius, el preservatiu és l'únic mètode que te cuida de lo que són les infermeres de transmissió sexual i de l'embaràs.
Clar.
Per tant, tu en preservatiu podries mantenir relacions sexuals i no contagiar la infermetat, però ja que l'ha detectat i l'estàs tenint, tràctatela.
Ai, si no és. Se sap quan eixirà al mercat aquest
preservatiu? No, ara estan buscant alguna empresa que realment el produïsca i el comercialitze, però per lo que he pogut llegir i investigar, sí que hi ha diverses empreses del sector de preservatius prou conegudes que volen agafar la idea i comercialitzar-la.
A veure, la idea és bona, el que no sé és si tindrà rentabilitat, no? Perquè no sé a quin punt la gent voldrà... Diguem que quan te fiques un preservatiu d'aquestes característiques te pot xafar el plan, per entendre'ns, no?
A veure, sí i no. Sí en el sentit de que saps que tens una enfermedad de transmissió sexual i has de tractar-la, i no perquè utilitzen el preservatiu, no la contagies.
Clar, clar. Però clar, a lo millor si n'hi ha una persona, si te vas a tindre relacions en una... Per exemple, un xic en una xica, i veu que tens una enfermedad de transmissió sexual, pot tirar-se enrere, perquè sabem, no, que això ho hem parlat en altres entrevistes, que aquest és un món molt desconegut, que la gent té por, a pesar de que sap que en el preservatiu no passa res, però encara aixina se tiren enrere moltes vegades.
Ja, però de totes maneres, si una persona té una enfermedad de transmissió sexual és perquè ha pogut tindre una relació sexual sense preservatiu.
Sí,
per tant, ha de ser conscient que això porta uns riscos i ja que tinc-los en compte, tu a lo millor creus que estàs bé, però encara que sigui una nit en una persona, tu pots contagiar-te.
Clar.
Per tant, que siguem conscients del que fem i de les conseqüències que això pot tindre.
Pues sí, jo crec que pot servir i per a molt. A veure si se comercialitza i si arriba a utilitzar-se. Jo crec que sí que és sobretot un experiment que el que més sorprèn, Lara, és això, la consciència que prenen els adolescents tan jovens, perquè 13-14 anys... joveníssims,
sí, sí, sí.
I que ja tinguin en compte i pensen en que n'hi ha que tindre unes relacions sexuals d'una forma segura.
Exacte. La veritat és que l'edat ha sigut del més llamatiu precisament per això, per la consciència a nivell de salut que tenen estos adolescents respecte al sexe i la salut sexual en general.
Molt bé. Doncs molt interessant. Quan isca al mercat ens ho dius, eh?
Sí, sí.
Ens ho contes.
Informarem.
Doncs bé, un tema que desconeixíem, sempre ens explica Lara temes que moltes vegades ens ensenyen, ens educa moltes vegades en sexualitat, que crec que és importantíssim. Doncs si teniu qualsevol dubte, en el seu correu electrònic, lara.antiquino@gmail.com, podeu plantejar-li'l. Lara, gràcies.
A vosaltres.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de massage, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servil en Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964 50 67 45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Qué rabia me da dejarme la comida del trabajo en casa. ¿Y ahora qué como?
Oye, Juan, nos pedimos un McDonald's.
Ya está aquí McDelivery. Ahora tu McMenú preferido, donde quieras. Descárgate la app de Uber Eats. Comprueba el servicio en tu zona. Haz tu pedido y te lo llevamos donde estés. McDelivery. Lo estabas esperando.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Y ahora hasta un 50% de descuento en marcas como Liujo, Guess, Munich, Fracomina, Silvian Hits. viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
No dejes que el frío te impida disfrutar de tu hogar. Ven a Big Mat y descubre todo lo que necesitas para darle calor a tu casa. Aspirador de cenizas más funda para filtro de regalo por solo 39,95€. Querrás llegar a casa al calor de tu hogar. Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
Pizzería Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo, disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6€ y los martes 2 por tan solo 10€. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964-53-86-63 o 633-60-34-49.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Atención, escucha lo que desean algunos banqueros para este año.
Deseo que para el 2019 todos los clientes que han reclamado la cláusula suelo se encojan medio metro y se engorden 15 kilos, por lo menos.
Deseo que en 2019 todos los clientes que reclamen comisiones se les ponga la lengua del tamaño de una berenjena.
En Defuserfin defendemos tus derechos frente a la banca, pero no somos responsables de si engordas 15 kilos, encoges medio metro o se te pone la lengua de berenjena.
Defuserfin, pide tu cita previa 964-84-69-81.
Freqüència modulada. Com cada dues setmanes anem a parlar amb Defuserfin, en aquest cas amb Manolo Forcada, d'una notícia que es va conèixer ahir i també tractarem altres aspectes, però referent a aquestes despeses hipotecàries. Manolo Forcada, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs parlem d'una sentència que es va donar a conèixer ahir per part del Suprem i no sabem com afecta al panorama que n'hi hava fins ara o a la normativa respecte a aquestes despeses hipotecàries.
Bueno, pues con ver el Suprem pues no son molt bones notícies, perquè així en Castelló, pues en alguns programes havien dit que la comissió d'apertura l'estava donant l'Audiència Provincial de Castelló, en altres audiències també, i el Tribunal Suprem ahir en diverses sentències que se van publicar ahir en CENDOG, en el portal de la justícia, pues va dir que la comissió d'apertura és totalment transparent i legal. És dir, que de moment pues, les audiències provincials se suposa que agafaran aquest criteri i de moment no se podrà reclamar el que és la comissió d'apertura, que, bueno, que eren també diners. Pues, estava en torno a, pues, al 0,50 hasta el 2% del préstec que t'havien concedit.
I sí que, per a que la gent ho tinga clar, no? Fins ara, quina és la diferència que marca ara aquesta sentència dels amics dels consumidors el Suprem?
Pues bueno, pues la diferència és que abans, pues dins de les despeses hipotecàries, pues podíem incloure la comissió d'apertura, pues bueno, pues que era una quantitat també important. Ara pues podem reclamar també els gastos de notari i de registre, que per cert també la pròpia sentència ha deixat clar una solució salomònica en el qual atribuís les despeses la meitat de gastos de notaria pues a les dues parts, al prestatari i al prestamista, així com del registre i la gestoria també. Per tant, pues bueno, entenem que és una línia clara de desincentivar les reclamacions als bancs per, entre cometes, pues, protegir-los. És curiós que no agafa com a criteri interpretatiu el Tribunal Suprem pues, la resolució que va prendre fa poc el govern mitjançant pues, les despeses hipotecàries les assumís pràcticament en la seva totalitat el banc, saps? Quan havien estat en una situació contrària, quan la llei va dir que, quan va dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que era il·legal que en un mes te pueden ejecutar la hipoteca, pues van a fer un criteri que eren 3 mensualitats. Entonces el Tribunal Suprem sí que va agarrar com criteri interpretatiu i això és 3 mensualitats. Per lo tant, en aquest cas, pues, quan tu devies 4 o 5, dir no, però és que resulta que posteriorment hi ha una nova llei que Podemos acredita que faculta que el banco pues, pueda ejecutar la hipoteca con 3. Justament en aquest cas pues, no ho aplica, diuen que no té efecte retroactiu. Sin embargo, en aquella pues, era un criteri interpretatiu. En fi, és exactament el mateix que ha passat pues, en l'impost, però afortunadament, pues ahí encara mos queda pues el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ¿vale? que afortunadament ha canviat el criteri del venciment anticipat, ha canviat el criteri de la clàusula sol i ha canviat, o basta, crec que pot canviar, que el dia 25 per cert hi serà la sentència de l'IRPH. Per lo tant, pues esperem que el Tribunal de la Unió Europea diga pues que la comissió d'apertura no és transparent. És dir, no és molt normal que tu vagis a un despatx pues, d'advocats, per exemple, que te facin un pressupost de 5.000 euros i que te diguin no, i ara metes que pagar el 2% per haver estudiat el teu cas. Anem a veure, jo he estudiat el teu cas i per això te cobraré més o te cobraré menys. És el que passa en el banc. Depèn de la teva situació personal, pues te cobraré una comissió, un tipus d'interès més elevat o menys. Depèn si eres funcionària, si no, esperes que tingues, si tens avalistes o no tens avalistes. Entonces, el cobrar per no fer res jo crec que va en contra de qualsevol criteri, però bueno, el Tribunal Suprem sap més que nosaltres.
Doncs volem també què diu Europa, i tot i que bé has comentat que pot ser una medida dissuasòria per a qui no es reclama tant, la gent que no considera que està tot perdut, que almenys la meitat es podria recórrer.
Sí, sí, bueno, lo que pasa es que claro que no es lo mateix. Tú piensas que fará unos programas cuando va a decir el Tribunal Suprem que era ilegal el impuesto de actos jurídicos documentados, pues pensaban que eran 7.000 euros, más o menos, per hipoteca mitja. Después van a decir, bueno, pues escolta, son 2.500 o 3.000, que tampoco está mal, pero que es que ahora resulta que pues queden 1.500, cada digamos que queden en menys diners.
Però bueno, aquesta és una de les informacions. Veurem també què passa amb Europa, no? Si es pot modificar.
Sí, efectivament, i després pues, bueno, hi ha cooperatives com és la nostra, que com resulta que la gent no té que fer ninguna despesa, pues resulta que tot el que tu tingues, pues, això ho tens. O sea, lo que passa que la veritat és que de cobrar 7.000 euros a cobrar 1.500, pues, bueno, la diferència és abismal, però bueno, si el que te fa la reclamació diguen que sols et cobra, no te cobra absolutament res, i sols et cobrarà les costes de condena del banc, pues bueno, pues tens aquesta possibilitat pues, de treure 1.500 o 2.000 euros.
Doncs estarem pendents també de com pugui evolucionar aquesta situació, però també, Manolo, ens agradaria parlar d'un altre aspecte que pot afectar a molta gent, com són aquests interessos que moltes vegades afecten a aquestes targetes de crèdit i que doncs, poden ser considerats usuraris.
Sí, sí, mira, això, les resolucions ja són contínues, estem parlant d'un que té una targeta de crèdit que està pagant el 2% mensual, que són una barbaritat de gent, el que ha anat a una financera, tipus per dir alguna Cofidis o qualsevol, saps? Entonces, quan ens estem encontrant en préstecs que la TAE és molt més elevada, que estem torn al 18 o el 19%, automàticament les audiències i els tribunals estan considerant-nos casos usureros. Què significa que el tipus d'interès sigui usurero? Pues que sols tens l'obligació de tornar el que t'han deixat. És a dir, si a mi m'han deixat 2.000 euros, el banc, una targeta de crèdit, que són aquestes que se paga el 2% mensual, pues resulta que jo quan hauré tornat els 2.000 euros no tindré ninguna obligació més. Això realment és una doctrina consolidada. És a dir, així sí que no hi ha ningú dubte interpretatiu, sinó que són constants les resolucions. Moltes vegades ens encontrem que molta gent pues, a lo millor no reclama, pues perquè no, o bé no és conscient o perquè a lo millor pensa que a lo millor val més l'espart que l'escurar. És a dir, si jo tinc que pagar un advocat pues 1.000 euros i per ahorrar-me pues a lo millor pues mira i després també ja hi sinto un poc un altre tema que està un poc vinculat, no, moltes vegades ocorren que per culpa de no pagar aquestes targetes de quantitats relativament xicotetes, que a vegades tampoc són tan xicotetes o préstecs importants, ens encontrem que ens fiquen en un registre de morositat. Què passa? Que ens fiquem en un registre de morositat, no podem ni tan siquiera contratar la llum, ni l'aigua, ni res al nostre nom. és un problema, pues resulta que si tu fas la reclamació te tenen que obligatoriament llevar, perquè la deuda no seria que sigui vencida, líquida i exigible, per tant, te tenen que llevar, i si no te lleven, ja n'hi ha moltíssimes condenes, abonant per danys morals més de 20.000 i 25.000 euros als afectats. És a dir, que si tu reclames, a banda de que aconseguiràs pues que no te cobren ningú tipus d'interès, vas a aconseguir un efecte rebot que és òbviament que deus de desaparèixer del registre de morositat. Si així no i tot no desapareix el registre de morositat, se fa la reclamació i això pot donar origen a una indemnització força important.
En quins casos aquestes entitats que faciliten les targetes, si ens quedem en el cas de les targetes ja no tant dels préstecs, et poden reclamar, no? Que pagues
sí,
aquesta
sí,
quantitat?
Sí, no hi ha ningú problema. Es dir, se trata de que tindran que portar-nos el que seria el contracte de targeta, i si no el tenen, pues nosaltres ficaríem una diligència preliminar, que és el que se li diu quan un professional te fa un contracte i tu l'has perdut, pues tindran que aportar ese contracte, i a partir de que porten el contracte, entonces miraríem les clàusules que n'hi ha, que són abusives, que són moltes, però bàsicament així, com l'interès remuneratori pues, és desproporcionat, és usurero, perquè estem parlant de que el tipus d'interès legal està en el 3%, per tant estem parlant de tipus d'interès anual del 24, 25 o inclús més, perquè això és el tipus d'interès nominal, però n'hi haurà que aplicar totes les comissions per treure la TAE, pues realment no hi ha ningú problema i se logra sense ningú problema pues, o bé que te ho lleven o inclús pactar en el contrari i pagar sol és el que deus de principal.
I sí que, Manuel, per aclarar una miqueta, no a la gent que diga jo tinc una targeta de crèdit, he de reclamar, quan hauria de reclamar aquesta persona per aquests interessos?
Bueno, pot reclamar ja, és a dir, des del mateix moment que tu has signat una targeta de crèdit en un tipus d'interès pues usurero, a partir del 18%, pues pots reclamar-lo, és a dir, si tenen algun problema, pues que vagin, el que sempre diem, o bé vinguin allà de Fuserfin o qualsevol advocat especialitzat o qualsevol cooperativa de consumidors i usuaris, i nosaltres sense cost ningú ni miraríem si tinguera la clàusula esta de que seria de usura, clarament, i entonces nosaltres ja directament ficarem la demanda judicial contra l'entitat que ha emès la targeta.
Doncs avui, si et sembla, Manolo, amb aquests dos temes ens quedem, el del Suprem per actualitat i també aquestes de les targetes que poden afectar a molta gent. I sí que ens agradaria doncs, una xicoteta síntesi dels dos temes que hem tractat avui, el del Suprem, que podem dir així a forma de resum.
Bueno, pues a forma de resum, nosaltres seguirem demanant la comissió d'apertura perquè estem segurs que, com ha passat en altres circumstàncies molt, molt, molt paregudes, pues vindrà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que com a superhéroe pues mostraurà de l'atolladero en el que mos fica sempre el Tribunal Suprem per beneficiar pues, sempre els mateixos.
I respecte als interessos?
I respecte a les targetes de crèdit, pues bàsicament pues lo que acabem de dir, pues que quan ho tinga una targeta de crèdit, pues que siga conscient de que tot el que siga pagar més d'un 18% en còmput anual, pues és totalment usura i per tant se pot reclamar i sols tenir obligació de tornar lo que li han deixat, sense ningú tipus d'interès.
Doncs has comentat, Manolo, que la gent pot acudir a vosaltres o a qualsevol altra oficina de consumidors, però en el cas de Fuserfin, com podem fer per a contactar?
Pues mira, nosaltres estem en Villarreal, carrer Monestir de Poblet número 6, poden agafar cita, perquè això sí, tenim que, no podem atendre de forma ordenada, però tant tenim que donar cita, sí. I poden trucar al 964-84-69-81 o demanar cita també a través del Facebook.
Doncs esperem que, com sempre, pugueu ajudar a molta gent i continuarem pendents de noves informacions.
Sí, i agrair també la labor que feu vosaltres de difundir pues, totes aquestes coses i de conscienciar al consumidor que realment té mitjos per a poder reclamar el que en el seu dret li convinga.
Doncs ara sí, amb aquestes paraules ens quedem, Manolo Forcada de Fuserfin. Moltes gràcies i fins d'ací un parell de setmanes.
Vale, gràcies.
Sí cuando te duchas.
Sí cuando coges el ascensor.
Sí cuando repostas combustible.
Muchos profesionales y empresas trabajan para que todo funcione según las normas de seguridad industrial que facilita nuestra calidad de vida y permite nuestro desarrollo diario. Sí, la seguridad industrial es como el aire. No se ve, pero está en todas partes.
Sí, seguridad industrial siempre. Generalitat Valenciana.
100 anys de vivències. 100 anys creixent en Vila-real. Caixa Rural Vila-real i la cooperativa celebrem el nostre aniversari el 30 de gener a les 6:30 de la vesprada amb un acte solemne i a les 7:30 a la plaça de la Vila, xocolatada popular i espectacle piromusical. Caixa Rural Vila-real i la cooperativa. 100 anys amb tu.
Incluir una bañera con hidromasaje en el Dacia Sandero hubiera estado bien, sí. Pero nos parece más útil que te lo puedas llevar desde 6.650 euros con un año de seguro gratuito, la verdad. Y además toda la gama Dacia disponible en GLP. Dacia, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrela en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Los peques y los más jóvenes de la casa también visten a la moda gracias a Karen Kids. Ven ahora y aprovecha el 2x1 en todas las prendas. Y si tienen un evento o ceremonia, en Karen Kids encontrarás lo que necesitas. No dudes en preguntarnos. Los jóvenes hasta 16 años tienen su espacio en Karen. Tu tienda de moda en Nules y Villarreal o en www.karen.es.
Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Jamón cocido campo frío 1/4, 1,99. Pechuga pavo campo frío 1/4, 1,79. Leche cremosita 0,55. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vila Center.
¡Uy! ¡Vamos Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
En efecte, Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevbr.com. Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Vila-real. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
Atenció, escolta el que desitgen alguns banquers per aquest any.
Deseo que para el 2019 todos los clientes que han reclamado la cláusula suelo se encojan medio metro y se engorden 15 kilos, por lo menos.
Deseo que en 2019 todos los clientes que reclamen comisiones se les ponga la lengua del tamaño de una berenjena.
A The Fuserfin defensem els teus drets front la banca, però no som responsables de si engreixes 15 quilos en cuix mig metre o se't posa la llengua d'albergina.
The Fuserfin demana la teua cita prèvia 964-84-69-81.
I una setmana més, música a la 92.2 amb el projecte de Vapé, aquesta cita urbana musical i solidària. David Simó, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de parlar d'aquesta setmana, fem revisió. Com va anar la passada?
La passada, la veritat que és molt interessant. Va vindre al carrer Perejil, en l'antic i la taverna, van estar Kawak i Fakir, que són dos xics que són, bueno, fan entre rap, rap, reggae, una que sí, va a ser molt interessant. Feia molt de fred, tenia que dir-ho, però la gent va aguantar ahí. A més, tenia una exposició que estava en el antic, ¿vale? De Acción contra el Hambre, i la veritat que va ser molt interessant. A més, també dir que este grup, bueno, estos dos xics van fer una cançó també per l'associació.
I sí que és important perquè Acció contra la Fam és la que esteu durant aquest mes de gener amb ella i suposem que avui també estaran presents.
Sí, avui també estaran presents, ja. Avui ja l'últim dia del mes, ja s'acaba i ja avui també tindran el seu ratet per a xerrar, tindran allà el seu espai per a si algú vol fer més informació, donar algun donatiu o qualsevol cosa, hi estaran.
I avui quina és la proposta? Ara parlarem amb ell, però quina és la proposta que ens porteu?
Avui tenim a Maxi Álvarez, que és un xic d'Argentina, és bueno, un dels primers bolos que fa en Espanya, bueno, i tenim ganes que vinga, ens farà així versions en acústic, i tenim ganes de veure'l.
Doncs això serà aquesta vesprada, parlem amb ell ara de seguida, però també recordar que la gent pot participar en diferents sortejos i que la fidelitat a la cita urbana té premi.
Sí, exactament, tots els que vinguin, facin fotos i vídeos, si fan una foto o un vídeo, etiquetant el hashtag cita urbana musical solidària, podran entrar al sorteig d'un tour cervecero de Castillo Beer Factory. Bueno, ja m'he dit que demà també tenim concert en l'antic, tenim a Ronda 7, que és un grup de flamenc pop, bueno, i ens farà festa. I bueno, en les publicitats fica a les 7:30, però com hi ha futbol, l'hem adelantat una horeta.
O sigui, el futbol,
a veure, és Villarreal i futbol, Aixina. Sí. Bueno, doncs pues, començarem a les 6:30 i acabarem 10 minuts abans del futbol.
Així que la gent que sàpiga que pot arribar a tot, és que no sé ni si juguen a casa, és que no tinc ni idea.
No, sí que ho sé, juguen en València.
Sí. Però bueno, o sea, i el derbi valenciano, ojo, el derbi valenciano, doncs esperem que vagi molt bé aquesta cita i la de demà, així que ja tancat més, suposem que el de febrer ja també amanit.
Sí, el de febrer ja amanit, ja fa 15 dies almenys el tenim amanit i no res, ja la setmana que ve, el dilluns, ja publicarem les noves, les dades, concerts i tot el mes que ve.
Doncs David, també com sempre, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
Gràcies a vosaltres.
I ja hem parlat amb David Simó, l'organitzador d'aquesta cita, i ara toca fer-ho amb el músic que aquesta vesprada a partir de les 7:30 estarà a la taverna Milagros, a aquesta plaça en Llaurador, amb la seva música. El nom no és el que apareix al cartell, ho hem de dir, perquè si no, no el topetarà. No és Maxi Álvarez, és Maxi Álvarez. Lo tenemos aquí, Maxi. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días.
Lo primero, dejarlo claro por si alguien te busca en redes y no apareces.
Sí, la verdad que... había un pequeño error ahí, pero es Maxi Álvarez, Álvarez, así es.
Y musicalmente, ¿quién es Maxi Álvarez? ¿Cómo definirías tu propuesta musical?
Bueno, Maxi Álvarez es un cantante argentino de Mendoza y trae a España, digamos, un sueño muy grande que es que le vaya muy bien en la música. Y la oferta musical es traer mi música, mi estilo, mis canciones propias de mi autoría que están plasmadas en ese disco que está ahí.
¿Cuántos años dedicado al mundo de la música? ¿Cómo se te despertó el gusanillo, no?
Mira, empecé como a los 16, cuando iba al colegio secundario, digamos. Y bueno, ya de ahí empezó a gustarme la guitarra, el canto. Y empecé como a los 20 a ya cantar en algunos lugares, casamientos, 15. Uh-huh. Y hace más o menos unos 7 años que ya profesionalmente le estoy metiendo mucho. Digamos, con el lanzamiento del primer disco, así que bueno, un poco de ese tiempo.
¿Y de qué bebe o Maxi Álvarez? ¿Cuáles son tus influencias musicales?
Mira, es algo muy opuesto a lo que más o menos estoy mostrando hoy. Mi referente es, parece loco, pero es Alfredo Kraus. Me gusta mucho el mundo de la ópera, ¿no? Roberto Alaña, admiro mucho esos artistas que me sirven de alguna manera y son un ejemplo para mí.
Así que aunque dista, ¿no?, de lo que podemos escuchar después, pues bueno, al final toda es la influencia y de alguna forma estarán presentes, ¿no?, en lo que haces.
Sí, la verdad que sí. Mi base técnica se puede decir que la tengo de un gran maestro de Argentina, que es un cantante lírico, Rubén José Pires. Y bueno, es un maestro que me ayuda y me ha ayudado mucho también en este crecimiento también como artista, ¿no?
¿Y cómo llegas o cuándo decides hacer el viaje aquí a España? No sabemos si estás por aquí de forma puntual, estás de gira.
Mira, cuando terminé el disco yo sabía de antemano que ya tenía que que salir de Argentina y mostrar lo que es un poco Maxi Álvarez, ¿no? Uh-huh. Así que apenas finalicé el disco, digo, me voy a España a promocionar mi disco y quién dice, ¿no? También en algún momento que se puede dar algo importante con la música, ¿no? Uno siempre viene con esos sueños cargados también. Yo siempre digo que uno no viene solo, sino que viene con una mochila de sueños. Uh-huh. Así que hará un mes y medio que he llegado aquí.
Así que recién caído, nos habíamos instalado en esta zona, por aquí por Castellón.
Por aquí por Villarreal y después, ahora actualmente estoy en Castellón. Uh-huh. Y ya próximamente me voy a Madrid. Así que con algunos conciertos ya por aquí, en Castellón, bueno, ahora aquí en Villarreal, y ya una vez concluido eso me voy a Madrid.
Uh-huh. Y no sabemos durante este mes y medio, ¿no?, si la gente ha tenido oportunidad de escuchar tu música, tu propuesta. ¿Cuáles han sido las sensaciones o qué sensaciones, ¿no?, te traías de Argentina?
La verdad que al llegar aquí, el segundo día apenas llegué, entré a una orquesta. Digamos, me contrató una orquesta, uh-huh. Necesitaban un cantante y bueno, ingresé. Y la verdad que sentí que no era lo que yo estaba buscando en realidad, porque siempre he sido un cantante solista y de alguna manera llevado mi música a cabo. Uh-huh. Entonces, y también el tema de las emociones me influyó mucho, digamos, entonces no me sentía muy como para dar el 100% en una orquesta. Uh-huh. Así que bueno, decidí continuar mi camino solo y llevar mi propuesta a cabo, ¿no? Uh-huh. Que es este disco y que se llama Eres Tú. Y bueno, toda esa música que he trabajado mucho en Argentina. Uh-huh.
En unas 10 canciones y casi la mayoría propias,
¿no? 8 son de mi autoría y hay 2 covers, que uno es de un cantante muy reconocido en Argentina que se llama Sandro. Uh-huh. Y el otro, uno de Camilo Sexto.
Uh-huh. Porque por aquí esta zona es muy querido.
A mí me gusta mucho la música de aquí, sí. Me encanta la música española. Admiro mucho a muchos artistas españoles por esa alma que tienen, que le ponen para cantar también. La verdad que me gusta mucho, consumo mucha música de aquí.
Uh-huh. Bueno, en los temas ahora al finalizar escucharemos una de estas canciones, pero ¿qué intentas reflejar cuando te pones a componer? ¿Qué sale, ¿no?, de Maxi en estas letras?
Salen historias mías, historias personales. Yo creo que uno cuando compone, a ver, los momentos donde yo... Me salen las mejores cosas cuando estoy conmigo mismo, ¿no? Estoy como en mi soledad y es cuando surgen las canciones más bonitas, me parece, ¿no? Y esos son los momentos donde tengo que aprovechar o... Me ha pasado eso y quizás ahí en el bus, como le dicen acá. Sí. En el bus y bueno, empezar a escribir algo, agarrar una... Y empezar a escribir y después llegar al apartamento y decir, wow.
Aquí hay
algo, y de hecho ya he terminado este y ya tengo material para trabajar en un segundo disco, aunque todavía no sé ni si lo voy a hacer en Madrid o no sé dónde lo voy a hacer, estimo que sí. Uh-huh. Pero ya tengo varias canciones como para trabajar en un segundo disco.
Uh-huh. Así que la máquina no para, ¿no? Una vez, claro, ahí no entiende de horarios, la creatividad no entiende de horarios.
No, la vida del artista es un artista que, a ver, es una vida que creo que todo el tiempo te vas como... redescubriendo y vas evolucionando y vas aprendiendo y vas viviendo experiencias que te van ayudando a crecer, ¿no? Uh-huh. No sé, yo digo que no hay como un camino, te vas haciendo artista todos los días. Uh-huh. Sí, digamos, creo que es así.
Y no sabemos si los trabajos para el futuro disco van en la línea de lo de ahora o dijéramos, pues durante el camino ha variado un poco.
Yo creo... La verdad que he estado, cuando uno tiene que trabajar también de la música, no puedes hacer solamente tu música, sino también tenés que hacer música de otros, uh-huh. de otros autores, ¿no? Y el género rock, la verdad que me ha llamado mucho la atención. Uh-huh. Desde que llego aquí, como que he empezado a sacar canciones para trabajar, digamos, viste, en algunos lugares. Y el género rock también como que me ha atraído un poco. Uh-huh. Así que este disco es muy melodioso, es muy... Muy balada, muy romántico, pero sin lugar a dudas hay canciones que van a tener una inclinación, me parece, más rockera. Uh-huh. Me parece que vamos a trabajar por ese lado también.
Bueno, la cuestión es reinventarse.
Sin lugar a dudas, el artista tiene que reinventarse y mira qué bueno lo que me decís, porque sí, lo estaba pensando justamente irme más para ese género, ¿no? Que veo que acá se consume mucho. Uh-huh. Que es un género también que es muy de acá, ¿no? El rock y el rock balada también. Uh-huh. Esa combinación de que es muy, muy linda.
Y al final es hacer algo en lo que te sientas cómodo, como comentabas, ¿no? Y luego que también pueda agradar, porque si a ti te gusta, pero la gente no lo consume, se acabó el negocio.
Lo importante es hacer algo que también a la gente le guste, que lo consuma. Y que uno se sienta cómodo, ¿no? Porque es primordial eso, que lo que estés haciendo seas vos, sea tu esencia, pero también que le guste al público.
Y para el concierto de esta tarde, antes de que te vayas a Madrid, quizás sea más complicado verte por aquí de nuevo. ¿Qué has preparado para el concierto?
Mira, canciones más rockeras, se puede decir.
El directo más rockeras.
Más rockeras, y de hecho, también no solamente voy a estar solo, sino que he conocido en Castellón un chico que es mexicano también, que hace sus propias canciones, su música. Y bueno, también lo he invitado a él, quizás voy a hacer un par de canciones yo, pero también va a venir él desde Castellón y va a hacer algunas canciones también conmigo. Pero es más rockero, sin lugar a dudas.
Así
que... Y también vamos a hacer canciones de este disco, ¿no?
Claro, ya que está hecho, al menos darle salida, ¿no? Que tenga recorrido.
Sí, obvio, claro que sí.
Así que te podremos escuchar y, bueno, has comentado ir a Madrid ya con fecha para partir hacia la capital y buscar nuevas oportunidades.
A mediados del 15 de febrero ya me voy para Madrid. Ya tengo planificado ya irme para Madrid, es así.
Así que, bueno, suponemos que el objetivo es estar aquí, ¿no? Tiempo, aquí en España, ¿no? Me refiero
aquí, En España, digamos, aquí en Castellón, trabajando ahí en... ya tengo algunas fechas, digamos, y bueno, ya terminar eso más o menos el 15 de febrero y ya partir para Madrid, es así.
Así que bueno, que no te pierdan la pista, porque no se sabe, ¿no? Vienes con la mochila cargada, tu guitarra de compañía, tu disco bajo el brazo, así que bueno, todo lo que se puede hacer, suponemos que lo estás intentando hacer.
Sí, la verdad que sí, es un camino, no es fácil, sin lugar a duda. Pero bueno, cada día conozco gente buenísima que digamos, aporta, me ayuda, suma, y bueno, bienvenido sea.
Bueno, y al menos daré el apoyo, porque una cosa es decir, bueno, te vas ahora a Madrid, pero es que has saltado el charco para intentar que esta carrera pueda ir a más, que eso hay que tenerlo en cuenta, que no todo el mundo lo puede hacer o no todo el mundo está dispuesto.
Bueno, claro, sí, la verdad que eso es verdad, no todo el mundo, digamos, se anima a dar el paso, ¿no? Yo la verdad que he cruzado, como digo yo, un mar, un océano, digamos, y bueno, como digo, vengo con esa mochila cargada de sueños y nada, concretarlos, sin lugar a dudas, no hay vuelta atrás.
Pues bueno, esperemos que en Madrid estos sueños puedan continuar creciendo y que pronto te veamos en grandes espacios musicales. Bueno, Maxi, muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Qué bonito es saber que te tengo. Qué divino que saber que hoy te encuentro. Y pensar que te buscaba en el desierto. Y pensar que te buscaba en mis sueños. Y es tu amor el que me calma y me da vida. Y es tu amor un camino sin espinas. Y es tu amor lo que siempre yo quería. Y es tu Esas miradas de la infancia cambiaron. Yo sigo diciendo te amo. Sigo intentando estar a tu lado. Y es tu amor el que me calma y me da vida. Y es tu amor un camino sin espinas. Y es tu amor lo que siempre yo quería. Es tu amor, amor, amor.
discoteca.
I nosaltres estem a punt d'arribar a les dues de la vespre. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem dilluns a partir de les 12:05. Que passen un molt bon cap de setmana. Adeu.
Era el meu confronto, era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorato, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata. Con le braccia mi è cascata, era cotta innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma sa trattenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in mondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa in fondo scusa tu che dai.
Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa in cambio tu che dai.
Che idea.
Quale idea.
Radio Villarreal 92.2 frecuència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Bueno, pues cap de setmana de derbis és el que ens espera a partir de demà. Un dia intens, complet, un dia divertit, la veritat. A partir de les 5 de la vesprada i en la ciutat esportiva començarà la història en un Villarreal B Castelló amb la lluita del Villarreal B per mantindre el lideratge i amb el Castelló intentant eixir de la zona del calambre. Després, a partir de les 9:45 del partit de Veres, el partit important, el València Club de Futbol Villarreal Club de Futbol. El Villarreal que vol, que busca, que intentarà sumar una victòria que el faci eixir de l'infern, o almenys que l'apropi a la zona més templada de la classificació. No va ser fàcil, perquè no estem bé. Realment, ara mateix som un equip que va a la deriva amb molta més por que futbol i a mi la sensació de que passe el que passe sempre n'hi haurà una desgràcia que ho fotrà. Però clar, la gran notícia és que és futbol i com les pel·lícules americanes, al final pot haver això, un giro espectacular, inesperat, encara que molt de patiment que faci que tot el que està passant acabi sent un malson i que arribi la victòria, l'alegria i la tranquil·litat. La veritat és que és un moment clau de la temporada perquè encara estem a temps de, sobretot, no patir, d'eixir d'aquesta zona complicada i difícil. Però per a no fer-ho, n'hi ha que guanyar en un camp amb un to difícil. És veritat que el Villarreal Club de Futbol és capaç, i pot, per què no, guanyar en Mestalla. Portem 4 anys en el que hem sumat un empat a 0 en el Gran València de Nuno, aquell dia que no van voler tallar el césped, i tres victòries consecutives en les que hem aconseguit alcançar Europa, en les que hem aconseguit certificar-ho i en les que l'any passat, per exemple, vam sumar una victòria l'últim dia abans de Nadal que va reforçar a l'equip. La quarta seria la bomba, vamos. Guanyar en Mestalla no està a l'alcance de qualsevol. El València té a favor algo que jo sempre dic que a nosaltres, per desgràcia, ens costa molt tindre. Tenen ese puntet que fa que l'estadi, que el camp, que l'entorn sume punts o almenys faci que l'equip contrari tinga tremolors en molts moments del partit. I nosaltres, per desgràcia, en lo dels tremolors estem ara abonats a tindre'n. Però bueno, com sempre, repetisc, és futbol. I el dia que pareix o el dia que sembla que més portes que tindre, que més mal se va donar, que més vas a tremolar, i ese dia no te tremola res.